Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Caral Pedemonte. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fixat pel 10 de febrer l'inici del judici a la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. Les següents sessions seran del 20 al 23 de febrer i del 27 de febrer a l'1 de març. La Fiscalia demana 6 anys de presó, 21 d'inhabilitació per a càrrec públic i 144.000 euros de multa per a Borràs per un delicte continuat de prevaricació i una altra de falsedat en document públic. I també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit avui enviar a judici oral la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i els diputats d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador. El Tribunal ha tancat la instrucció pels que eren els càrrecs de la Conselleria d'Economia durant la legislatura del referèndum de l'1 d'octubre. A Jové i a Salvador se'ls acusa de desobediència, malversació i revelació de secrets, i a Garriga se l'acusa de desobediència greu a l'autoritat judicial. No hi ha data per al judici encara. La consellera s'enfronta a inhabilitació, els diputats a penes de presó. El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha visitat aquest matí Granollers. La trobada amb la Corporació Municipal de l'Ajuntament de la ciutat ha tingut com a objectiu mostrar part de l'oferta cultural de la ciutat, destacant el retaule gòtic de Sant Esteve, peça central de la nova exposició Taula Rasa, que acull el Museu de Granollers. Ràdio Granollers, Fàtima Ortí.
Visita cultural avui al matí a Granollers amb el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta. El recorregut ha estat d'unes 2 hores i ha passat pel Museu de Granollers i el recinte Roca Umbert, Fàbrica de les Arts. L'alcaldessa de la ciutat, Alba Barnosell, ha explicat totes les actuacions que s'estan fent amb el retaule de Sant Esteve per establir col·laboracions amb el Ministeri.
Hem traslladat totes les relacions del MNAC, perquè com el Ministeri forma part del patronat i del consorci, que sàpiga de primera mà que són bones, que estem treballant conjuntament i de moment tenim una sessió d'aquest retaule per 10 anys.
Posar en valor el retaule gòtic és un dels objectius actuals en matèria de cultura de l'Ajuntament de Granollers, i la idea final és poder remuntar totes les peces per veure el sencer a la ciutat. Per això s'està negociant la cessió durant un temps de 2 taules que estan exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Josep Maria Sala Valldaura s'endú el Premi Josep Vallverdú amb el seu assaig La serp i la poma al voltant del llenguatge poètic. D'altra banda, Marina Miralles, mestra, ha estat premiada amb el Premi Màrius Torres per la seva obra Llavors. Alexandra Fos, UAU Lleida Ràdio.
L'assaig guanyador de la 39a edició dels Premis Josep Vallverdú es tracta d'una reflexió sobre la poesia que alterna 2 tipus d'argumentació. Així ho ha detallat el seu autor, el ginorellenc Josep Maria Sala Valldaura.
El llibre té 2 tipus d'argumentació. La, diguem-ne, més normal, la concatenada, la lògica, la racional, d'una banda, i l'altra, una argumentació de tipus metafòric, de tipus analògic. Es van alternant una amb l'altra.
D'altra banda, el 27è Premi de Poesia Màrius Torres ha estat per Marina Miralles, mestre, veïna de Granollers. La seva obra, Llavors, versa sobre el pas del temps, una de les inquietuds de l'autora. Els guanyadors anunciats aquest divendres al Saló de Sessions de la Paeria rebran oficialment els seus guardons aquest vespre a la Seu Vella de Lleida.
I seguim amb cultura, perquè Rosalía continua fent història. Aquesta matinada ha triomfat a la gala dels Grammy Llatins amb 4 guardons, entre aquests el Gran Premi de la Nit, el Grammy a millor àlbum de l'any per Motomami, i és que es tracta de la primera dona que obté aquest guardó en 2 ocasions. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Radiofònic més marítim de Catalunya.
Bona tarda a tothom i benvinguts i benvingudes a Arran de Mar. Són 4 minuts passades les 4 de la tarda d'aquest divendres 18 de novembre. Aquest divendres per fi hem arribat al cap de setmana i també aquesta tardor i aquest fred que estàvem esperant amb candeletes. Avui, després de les notícies i de l'actualitat del nostre litoral, com fent sempre, parlarem de l'esperat documental El futur de l'oceà de Mario Cuesta, que analitza el treball de l'Institut Oceanogràfic de l'Estat Espanyol per abordar els reptes que ha definit les Nacions Unides per aquest període de 2021 a 2030. Després de parlar amb el Mario i del seu documental, parlarem amb la regidora de Turisme de Cambrils, Yolanda Burgos, per la participació de Cambrils en la nova iniciativa de Saborea, experiències gastronòmiques amb el sector primari. Es tracta del projecte compartit més ambiciós que s'ha plantejat fins ara en el marc de Saborea Espanya i es podrà portar a terme gràcies a una subvenció de més de 800.000 euros concedida per la Secretaria d'Estat de Turisme. Seguidament recorrerem la Costa Brava en barca i ens anirem a xerrar una estona amb aquelles entitats que lideren les activitats esportives a mar. Avui amarrarem a l'Estartit, un port molt a prop de les Illes Medes, i allà ens esperarà el seu director, el director del seu club nàutic. I després de l'Estartit ens anirem a les Terres de l'Ebre, exactament al Museu de les Terres de l'Ebre, que participa en les activitats de la Setmana de la Ciència programant la conferència Nius de Tortugues a les nostres platges, la visita d'una vella amiga. La nostra companya de Delta.cat, Diana Mar, ens parlarà de l'activitat amb la tècnica del projecte que es diu Careta a la Vista. I com cada divendres repassarem l'agenda del cap de setmana on et recomanarem les millors activitats marineres del litoral català de la mà del nostre equip i acabarem amb la notillotja a Deltebre. I sense més dilacions presentem els companys i companyes que formen part de l'equip d'Arran de Mar d'avui. Comencem per Ona Malgrat amb Emili Pacheco. Bona tarda, Emili.
Bona tarda, Fran. Bona tarda a tothom.
I la nostra companya de la Cala Ràdio, l'Ametlla de Mar, Laia Oltra, estaves esperant aquest fin de...
Bona tarda, i tant, els divendres sempre són un bon dia.
També la nostra companya de Ràdio Delta.cat, Diana Mar, visca els divendres o no, Diana?
Visca, visca, arriba els divendres.
També el nostre company de Ràdio L'Escala, Sergi Corral. Com afrontem el dia d'avui? Com ho portes?
Doncs de moment molt contents, perquè està plovent, plou, gran notícia, refresca. Doncs què podem demanar més per començar el cap de setmana?
Ja et dic, ja et dic. Visca la pluja. I per últim, el nostre company i periodista de Ràdio Canal Blau, Carles Monasterio. Carles, com estem?
Doncs a divendres ja, Fran.
No cal dir res més. Gràcies, Carles. A l'equip tècnic, com sempre, hi ha... I també un servidor al que us parla, Fran Richard, des dels estudis de Tarragona Ràdio. Així que benvinguts i benvingudes a Arran de Mar. I l'Ajuntament de Montroig celebra els 18 milions d'euros del fons europeu que rebrà l'empresa sud-coreana per la seva implementació. Ens amplia la informació Laia Oltra.
Sí, la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, ha confirmat avui aquesta xifra, inclosa en la resolució del PERTE de Seat Volkswagen des de Corea, on s'ha reunit amb el CEO de l'empresa. I és que el mes de maig la companyia sud-coreana va anunciar una inversió de 600 milions d'euros i la creació de 500 llocs de treball, sent aquesta fàbrica la primera del grup a Europa. El projecte, doncs, avança amb els tràmits administratius previs a la construcció de les fàbriques anunciades, però notícies com la confirmada avui per la ministra, refermen encara més aquesta inversió que serà clau en la industrialització del municipi i del conjunt del territori del Camp de Tarragona. Es tracta d'una aportació provinent dels fons de recuperació de la Unió Europea gestionats pel Ministeri d'Indústria. L'empresa sud-coreana Iljin, recordem que fabricarà components de bateries elèctriques a partir de 2025. Formava part del grup d'empreses del projecte tractor Perte de Seat Volkswagen, que ha aconseguit prop de 400 milions d'euros per fomentar a Espanya la transició al vehicle elèctric i potenciar també la reconversió del sector de l'automòbil. Actualment l'Ajuntament de Mont-roig es troba a l'espera de rebre el pla parcial que preveu la urbanització i edificació dels Comellarets, la zona industrial més important del municipi, que es destinarà exclusivament al projecte.
Moltes gràcies, Laia. I la tortuga marina més gran d'Europa ha estat descoberta a Catalunya. Com ha anat això, Carles?
Doncs es tracta de les restes d'una tortuga marina que van ser descobertes el 2016 de forma totalment fortuïta en un jaciment del Coll de Nargó, a l'Alt Urgell. Ara, l'estudi que s'ha publicat a la revista Scientific Reports conclou que els fòssils trobats en aquest jaciment tenen 83 milions d'anys i corresponen a una nova espècie. Els científics l'han anomenat, a veure si ho diem bé, Leviathanochelys enigmatica, nom que d'una banda fa referència a una bèstia bíblica marina d'enormes dimensions i de l'altra recull el sentiment de perplexitat que van tenir els paleontòlegs que la van excavar. Els investigadors de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Cruzafont del Museu de la Conca d'Allà i de la Universitat de Masaryk a la República Txeca han estat els encarregats de descriure aquesta nova espècie de tortuga marina a la prestigiosa revista científica. Òscar Castillo, un dels investigadors de la descoberta, afirma que és la tortuga més gran d'Europa i la segona més gran del món amb una longitud total de 3,7 metres. Ara, la idea és que aquests fòssils de 83 milions d'anys d'antiguitat quedin exposats a l'espai d'unosfera de la localitat a partir de la Setmana Santa de l'any que ve, juntament amb una reconstrucció a escala real de l'animal. La setmana vinent mirarem de parlar aquí a Arran de Mar amb un dels paleontòlegs que han treballat amb la descoberta.
I ens anem amb el nostre company Emili Pacheco d'Ona Malgrat perquè el Consell Comarcal del Maresme encarrega el mapa d'espais naturalitzables. Emili.
Sí, és un document amb 165 accions a complir d'aquí a l'any 2030 i que dona contingut a la declaració d'emergència climàtica del Consell Comarcal del Maresme, qui ha creat un observatori per coordinar l'acció al territori en diversos àmbits tan diversos com ara la gestió forestal o la dels residus o l'adaptació a les onades de calor. S'han donat a conèixer als ajuntaments perquè exposin les particularitats que es viuen a les seves poblacions i també n'estableixin quines han de ser les prioritats. El tècnic de canvi climàtic del Consell Comarcal del Maresme, Jordi Bonet, que el tindrem la setmana que ve també aquí a la Randa Mar, ha explicat que Calella s'ha mostrat compromesa amb el repte mediambiental i de futur, també perquè de l'entorn en depèn el principal motor econòmic que hi ha als municipis d'aquesta zona, del Maresme, de l'Alt Maresme i de la Selva Marítima, que és el turisme. El Consell Comarcal ha assenyalat que el pla de recuperació d'espais naturals començarà per la Riera d'Argentona. A Calella, en aquest cas, justament s'està executant la segona fase del cobriment de la Riera Cap Aspre i també hi posen el focus d'atenció. El tècnic de canvi climàtic del Consell Comarcal adverteix que el procés de canvi climàtic s'ha accelerat en els últims anys i que ja es poden veure efectes que es preveien per d'aquí a 50 anys. Bonet conclou que els esdeveniments dels últims anys poden marcar la tònica del que serà el futur del Maresme, podent-se repetir episodis com el Glòria, que va causar importantíssims estralls a la comarca. Sobre això també hi ha novetats. Explica que l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, estaria estudiant ampliar l'àrea inundable de la conca de la Tordera. L'ACA està valorant com indemnitzar els càmpings que hi ha just a la boca de la Tordera, en el cas de Malgrat de Mar i de Blanes, perquè marxin, perquè s'han d'ampliar en aquest cas en previsió que pugui repetir-se un altre temporal Glòria. En cas que passés en plena temporada d'estiu, que seria factible, diu, arrossegaria els campistes i aquí es podria produir un viesques que, diu, ningú ho desitjaria.
Doncs no? Esperem que no es produeixin altres viesques. I ens anem amb el Sergi Corral, de Ràdio L'Escala, perquè el Parlament de Catalunya demana que l'espai de Ràdio Liberty a Pals sigui un memorial sobre la Guerra Freda. Sergi.
Sí, Fran, mira, la demolició de Ràdio Liberty s'ha aturat i el Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució perquè aquest espai tan mític de Pals es converteixi precisament en un memorial sobre la Guerra Freda. Aquesta resolució ha estat encapçalada pel PSC i s'ha aprovat amb 15 vots a favor i un en contra. El següent pas és instar a l'Estat i a l'Ajuntament de Pals per tirar endavant aquest projecte per evitar-ne, evidentment, el seu deteriorament. L'últim pas, de tot plegat, el tindrà l'Estat, perquè aquest espai es situa dins del domini públic, maritimo-terrestre, i en una àrea d'especial protecció costanera. De fet, l'Estat era partidari d'enderrocar aquests edificis. L'associació Salvem la Platja de Pals i el Cercle Català d'Història han estat claus per salvar aquest símbol de la Guerra Freda. Ara, la comissió es proposa de totes preservar aquest conjunt d'edificacions i evitar-ne l'enderrocament. Cal recordar que Radio Liberty està declarada com a bé cultural d'interès local i que en el seu interior es troben restes del jaciment arqueològic de la vila marinera de Pals, en aquest cas declarat com a bé cultural d'interès nacional. El conjunt a la vegada es situa dins del Parc Natural de les Illes Medes i Baix Ter, de la xarxa Natura 2000 i d'una zona especial de protecció d'aus cepa.
I les barques d'arrossegament de la Ràpita capturen una espècie de peix nova a la Mediterrània, Diana Mar.
Així és, Frank. Les embarcacions d'arrossegament de la Ràpita estan capturant des de fa un temps una nova espècie de peix que, tot i ser comercial, no es pescava tradicionalment a la zona, segons ha explicat la cofreria Pescadors Verge del Carme. Es tracta d'una espècie que ha entrat a la Mediterrània provinent de l'Atlàntic, on sí que és habitual, anomenada sorell blau. L'últim mes, les barques de bou de la Ràpita n'han capturat 334 quilos. De moment surt a la llotja al mercat a un preu d'un euro al quilo. Se tracta d'un sorell de mida més gran que el sorell blanc i amb unes característiques físiques i de gust particulars. Els pescadors reporten que també han arribat als ports de les Balears i es van escampant per la Mediterrània. Fins ara es distribuïa sobretot pels dos costats de l'Atlàntic, com comentàvem, d'una banda des de Mauritània fins a Angola i pel que fa a les costes americanes des del Canadà fins al Brasil, incloent-hi el Golf de Mèxic i el Mar Carib. Pel que fa a la profunditat dels seus hàbitats, es pot trobar en aigües superficials fins a 100 metres.
I ens anem al temps de la mar amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
La promissió marítima durant les properes hores ve marcada per tres factors però destacables: la temperatura, el vent i també l'estat de la mar. Pel que fa a la temperatura, ja hem notat aquesta baixada que veníem anunciant de dies enrere, uns termòmetres que avui han baixat de forma prou significativa i poden baixar més encara durant les properes hores i de cara demà a primera hora del matí. Durant el cap de setmana es mantindran els termòmetres baixos, fins i tot per aquesta època de l'any, i que contrastaran amb les temperatures elevades, molt suaus, que hem tingut durant els darrers dies, tot i que diumenge es recuperarà una miqueta la temperatura. El segon fet, el vent. Tenim tramuntana que bufa amb força a la zona de l'Empordà, també el mestral cap a les Terres de l'Ebre, sud del Camp de Tarragona. S'ha de reforçar encara més de cara a aquesta propera nit, la propera matinada, i demà i diumenge encara bufarà ben fort als dos extrems del litoral, tot i que diumenge tendirà a afluixar la força. I també hem de parlar d'estat de la mar, perquè veurem àrees de maró a tota la façana litoral, amb forta maró fins i tot durant les properes hores cap a la zona de la Costa Brava. Demà veurem també en aquest sector forta maró durant el matí, i demà a la nit, dissabte a la nit i matinada de diumenge, veurem fins i tot àrees de maragassa. Per tant, també atenció a aquest mal estat de la mar. I finalment els xàfecs que durant les properes hores podrem veure entre el sud de la Costa Brava, també punts del litoral central, i al final del dia podria arribar cap al nord de la Costa Daurada. Uns xàfecs que localment fins i tot poden ser intensos i anar acompanyats de tempesta o de calamarsa. Demà els xàfecs ja minvant, tot i que encara hi ha risc d'algun petit ruixat, ja molt més local i anecdòtic, cap a zones del nord de litoral central, també sud de la Costa Brava, i diumenge ja amb força més tranquil·litat en aquest sentit. Per tant, durant les properes hores, encara amb un temps força revoltat i amb el vent que ha de continuar durant tot el cap de setmana als dos extrems del territori, insistim, afluixant especialment de cara a diumenge. És tot, de moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies per aquesta completa informació, Abel. Ja ens anem al Servei Català de Trànsit amb la informació viària. Endavant, Sílvia.
Hola, bona tarda, Frank. Doncs avui tenim una tarda complexíssima. Hem tingut diversos accidents. De fet, es produïa l'incendi d'un camió aquest al matí cap a les 12 i aquest camió continua cremant, encara ha de ser retirat en sentit a Tarragona, a l'AP7, i hi ha retencions entre Gelida i el Papiol. Estem parlant de 17 quilòmetres de lentitud. Això està afectant a totes les vies que van accedeixen a aquesta AP7, com la B23, i també altres vies locals. A banda, també un accident a la 2 a Sant Joan d'Espí, un altre carril tallat, i provoca retencions de 3 quilòmetres en sentit Barcelona. Per tant, tenim uns accessos sud complicadíssims i per tant, caldrà circular amb moltíssima cautela. Als accessos nord hi ha problemes per accedir al nus de la Trinitat, a la C50 i a la C33, i algunes aturades a la C17. Rondes amb molta mobilitat, ja tot derivat també del que comentàvem durant el matí d'aquests accidents, i per tant, us demanem molta cautela. És operació sortida del cap de setmana i cal informar-se i, sobretot, conduir amb molta precaució. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Hay más gente que ha pisado la luna que bajado a las grandes fosas oceánicas. Incluso se conoce mucho mejor la topografía de la superficie de Marte que la topografía de nuestros fondos oceánicos.
Y llegamos a la conclusión que el coral tenía 5.000 años de edad. Y a mí eso me impresiona.
La oceanografía es el gran desconocido de las ciencias que existen en el planeta.
Desde lo oceanográfico podemos establecer redes que estén trabajando permanentemente en la observación del océano desde muchos puntos de vista.
Yo le puedo decir a este buque que se mueva un metro a un rumbo determinado. Eso en otros buques es totalmente impensable. Estamos haciendo oceanografía de precisión.
A día de hoy podemos decir que todos los océanos están contaminados.
Da igual si es una reserva biosfera, si es un parque nacional, siempre encontramos microplásticos.
España es el país de la Unión Europea con mayor biodiversidad marina. Además, somos el país número uno de Europa en espacio marino protegido.
En el momento que dejamos a la naturaleza trabajar, podemos recuperar las poblaciones que están sobreexplotadas.
El agua de los océanos lo que hace es unir países, no dividirlos.
Yo creo que el océano nos puede inspirar para lograr una sociedad más justa y mejor.
Ha estat ara mateix el tràiler del documental El futur de l'oceà, realitzat pel documentalista Mario Cuesta i que forma part de les activitats de difusió del decenni de les ciències oceàniques, on es mostra el treball que desenvolupa l'Institut d'Oceanografia per abordar els reptes que ha definit les Nacions Unides per aquest període 2021-2030. Sota el lema La ciència que necessitem per l'oceà, què volem?, les Nacions Unides han definit una sèrie de reptes entorn del qual s'estructura el documental. És a dir, un oceà net, un oceà sa, un oceà productiu, un oceà segur i un oceà inspirador. El futur de l'oceà es va gravar al llarg de l'any 2021 i aviat s'emetrà a Televisió Espanyola i estarà disponible en plataformes digitals. Avui, per parlar d'aquest documental, que esperem amb candeletes, tenim un dels responsables de comunicació de l'Institut Oceanogràfic d'Espanya, Pablo Lozano. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran.
Pablo, estamos hablando del documental El futuro del océano, un documental donde, hemos dicho, se abordan los retos del Instituto Oceanográfico para este periodo 2021-2030. ¿Qué podemos encontrar en este documental? ¿De qué se habla exactamente? ¿Del trabajo de oceanográfico, de trabajo de ambientalistas? ¿Qué encontramos en este esperado documental?
Pues lo has explicado perfectamente. La ONU ha declarado el decenio de las ciencias oceánicas para el periodo 2021-2030 y la propia, en el decenio, definen una serie de retos, y esos mismos retos pues nos han servido para estructurar el documental y para contar el trabajo que hace el Instituto Español de Oceanografía en torno a esos retos.
A ver, aparte, el documental empieza diciendo que se conoce más la topografía de Marte que la de los fondos marinos de nuestro planeta, ¿no? ¿Ese es uno de vuestros trabajos también como el Instituto Oceanográfico, hacer ese trabajo bajo el mar, de ir haciendo ese mapa de las profundidades marinas? Explícanos un poco cómo es esa tarea.
Sí, es una parte bastante importante de nuestro trabajo. Tenemos un grupo de investigación en geociencias marinas que se encargan de todo este tema, y bueno, durante mucho tiempo se han hecho cartografías cada vez con mejores equipos y con mayor resolución, y sí, es un trabajo que, además, por el mero hecho de conocer la topografía, pero luego tiene muchas aplicaciones para conocer los hábitats profundos y para conocer los recursos, y es una de las partes importantes de nuestro trabajo.
Vale, y decís que, por ejemplo, el documental se estructura en estos retos y en estas metas que fijan las Naciones Unidas para este 2021-2030. ¿Cuáles son más o menos esos retos que tenéis como instituto?
Sí, pues bueno, por ejemplo, un océano limpio es todo lo relacionado con el estudio y la detección y la prevención de la contaminación. También trabajamos mucho en ese sentido. Un océano saludable y resiliente habla de entender y proteger y restaurar los ecosistemas marinos. Esa es otra gran encomienda que tenemos, que hay un proyecto enorme que es Estrategias Marinas, que es la transposición de la Directiva Estrategias Marinas al ordenamiento del Estado, y toda esa encomienda que dirige el ministerio, que coordina el ministerio, pues el trabajo científico lo hace el IEO y estudia pues el buen estado del mar en todo el territorio. Y un océano productivo pues es todo lo referente a que el océano sea una fuente de alimentos y de recursos sostenibles. En ese sentido, también el instituto hace un trabajo muy importante como asesor en materia de investigación pesquera del Ministerio de Agricultura y Pesca, y también con las 5 plantas de cultivo de acuicultura que tenemos por todo el territorio. En un océano predecible, pues sería todo el tema de la observación oceánica, de los sistemas de observación que nos permitan conocer el clima del océano, algo que durante años se ha instaurado mucho en meteorología, y que se observan todos los parámetros físico-químicos de la atmósfera. Pues en el océano es un poco más complejo y requiere de una gran inversión y de sistemas de observación para conocer el cambio global en el océano. Y un océano seguro, y con eso terminaríamos la parte más científica. Pues es todo lo referente a esto engloba muchas cosas, porque es todo lo referente a la seguridad, actividades humanas relacionadas con el océano. Y esto va de cosas tan diferentes como de tener un sistema de alerta de fitoplancton tóxico para tener una alimentación segura, hasta tener un sistema de alerta de tsunamis o estar preparados para dar respuesta a una erupción submarina o una erupción volcánica como la de La Palma.
Tenemos también en línea al director del documental, Mario Cuesta. Mario, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Mario, el futuro del océano. Has estado abordando el trabajo del oceanográfico. A ver, ¿en qué puntos del Estado español has ido? ¿Qué lugares has recorrido con este documental? Para que nos dé un poco de envidia, va, Mario.
Hemos grabado en Santander, en Gijón, en Vigo, en Murcia, en Palma y en la isla de La Palma. Y en Madrid.
¿Y en qué ha consistido tu trabajo? O sea, ¿te has tenido que bajar al agua? ¿Has seguido el trabajo? ¿Cómo, para que nos hagamos una idea, cuál ha sido la producción de este documental? Que las imágenes que hemos visto en momentos son bastante brutales, y muy chulas. ¿Cómo habéis planteado este documental, Mario?
Pues sobre el guión que escribimos con Pablo, pues intentamos optimizar las imágenes. Yo es que tengo trabajo con un director de foto que es excepcional, que es Alberto Saiz, probablemente el mejor director de fotografía de naturaleza que haya en España. Y luego, además, hemos tenido la suerte de contar con Óscar Espinosa, que probablemente es el mejor cámara subacuático que hay en España. Yo ya había trabajado con ambos antes y bueno, se trabaja muy bien con ellos y te dan los resultados, pues, que es lo que se ve en el documental, que es abrumador la belleza que son capaces de transmitir ellos. Entonces, lo que planteé desde el principio, que era muy importante para mí, es que no fuera simplemente un documental como de testimonios explicativo, o sea, que no fuera algo puramente informativo descriptivo, sino que teníamos que rendir un homenaje a la emoción que transmite el océano.
Claro.
O sea, uno se sienta frente al mar y queda abrumado, pues, por su belleza, por su poder, por su...
O sea, tenemos un poco de filosofía también en el documental, ¿no?
Bueno, pero filosofía emocional, de transmisión de sensaciones, ¿no? Y porque yo creo que eso también da una dimensión al instituto. Quiero decir que el trabajo que ellos hacen es valiosísimo porque el objeto sobre el que trabajan, que es el océano, es valiosísimo. Y yo que espero haber transmitido eso, que el oceanográfico hace una labor fundamental y que nos estamos jugando mucho. O sea, que esta década va a ser esencial para que podamos dejar un océano a nuestros hijos y no simplemente una enorme masa de agua, que es lo que se está convirtiendo.
Claro.
No es lo mismo, pero no es lo mismo una masa de agua que un océano.
Está claro. Mario, hablas de este homenaje a estas personas. Háblanos de alguno de estos personajes o de alguna de estas trabajadores o trabajadoras que hayas estado con ellos.
Es que hablar de uno sería hacer de menos.
Sería ser injusto, ¿no? Ya
hemos tenido que dejar a investigadores excepcionales cuando hicimos la selección de los que iban a estar en el documental. Claro, esto Pablo te puede decir mejor, pero el oceanográfico es una institución muy grande, que es algo que la gente en España desconoce.
Sí.
No solamente aborda un montón de aspectos de ciencia básica, sino de asesoramiento con cosas tan importantes como la pesca. O sea, España se juega mucho en las cuotas de pesca, en los caladeros de pesca, y el oceanográfico es quien está aportando la información científica y para que se tomen decisiones políticas de mucha trascendencia. Entonces, ya la propia selección de los investigadores fue complicada, entonces ahora me pides que encima de la selección haga otra selección, ya es que no me...
Somos 700 trabajadores en la institución, repartidos en 10 sedes, así que la verdad que esa parte ha sido complicada. Y solo, bueno, quería añadir lo que ha dicho Mario,
claro,
que esto de la parte emotiva, que aseguro que lo ha conseguido totalmente. Donde hemos proyectado el documental ha gustado muchísimo y creo que entre los propios científicos que lo han visto ha sido lo más llamativo, que no esperaban emocionarse con un documental de ciencias marinas. Así que creo que es un reto y creo que Mario lo ha conseguido con creces.
Claro. Mario, tú que has estado en el trabajo de campo grabando, dinos algo que te haya sorprendido mucho o que te haya entristecido de lo que has visto en el océano este año que has grabado, y otra cosa que te haya gustado. Vamos a hacer una buena y una mala, si te parece.
Bueno, desde luego la erupción del volcán de La Palma, que forma una parte esencial del documental, pues contiene cosas. Por un lado, hay pocos eventos que a uno le puedan conmocionar como una erupción volcánica. Yo ya había estado en otro volcán cuando trabajaba con Jesús Calleja en Desafío Extremo, y realmente cada vez que te presentas un volcán en erupción te da vuelta la cabeza. Pero al mismo tiempo sabes el drama humano que está sucediendo en ese mismo momento, ¿no? O sea, que es como tienes sentimientos enfrentados todo el rato, de que estás disfrutando, pero al mismo tiempo dices, esta pobre gente, ¿qué va a hacer de ella? O sea, que eso resumiría muy bien. Y luego, triste, por supuesto, la situación del Mar Menor es terriblemente dramática. Me gustó mucho el testimonio y las explicaciones que nos dio Juanma, el investigador del instituto, que habló de ello, porque el instituto ha asesorado mucho sobre qué está pasando en el Mar Menor y cómo resolver la crisis. Uh-huh. Es una crisis medioambiental terrible, terrible. Y bueno, es que son tantas cosas. Digo, para mí, por ejemplo, fue también muy revelador la entrevista con Juan Bellas, que nos hablaba de contaminantes químicos, ¿no? Mm. Entonces, una vez más dice, bueno, durante mucho tiempo los científicos hemos estado preocupados pues por el petróleo, los disolventes químicos, pero ahora nos damos cuenta que lo que de verdad se está saturando de contaminantes el océano es las lociones de afeitar, los productos de limpieza, porque hay tantos millones de personas vertiendo a diario litros y litros de todo tipo de productos químicos que a veces no nos damos cuenta, pero claro, desde la lejía que usamos para limpiar el suelo a cualquier bucolítico, todo eso es química pura que en el océano pues se va acumulando. O sea que hay un montón de cosas, pero bueno, y mira, en positivo te diría el entusiasmo de los investigadores. O sea, da gusto sentarte, a mí, en general me gusta mucho escuchar a alguien que me habla de lo que le entusiasma en la vida, sea lo que sea. Cuando además son investigadores que hacen ciencia puntera y hablan de algo que para mí es tan emocionante de por sí como el océano, pues se disfruta de principio a fin.
Claro. Y Pablo, imagino que, claro, vosotros estabais grabando el documental y claro, hay la erupción del volcán en La Palma. ¿Cambió los planes un poco de lo que teníais previsto? ¿Cómo fue esa irrupción, de esa erupción, que podríamos decir?
Pues sí, cambió un poco, pero bueno, la verdad que cuando sucedió y nos encargaron ir allí con nuestro barco a trabajar, pues teníamos claro que era una de las cosas que debería grabar Mario, porque más cuando queríamos hablar, como te decía, de un océano seguro y de ese papel que tiene la ciencia para hacer la vida de la gente un poco más segura, pues qué mejores imágenes y qué mejor historia que esta. Uh-huh. Así que bueno, Mario tenía ya previsto ir a Tenerife, al laboratorio que tenemos allí, pues bueno, uh-huh. De Tenerife se fue a La Palma y estuvo allí un par de días con nosotros.
Claro, y Mario, a ver, una experiencia, ya no quiero volver a reiterar, pero claro, una experiencia de un volcán, además cayendo la lava al mar, ¿pudisteis grabar debajo del agua cómo se formaba, cómo se estaba ampliando la isla? ¿Pudisteis captar eso?
Nosotros no lo hemos grabado, sino que lo tenía grabado el instituto, no con una intención de entretenimiento, sino científica.
Claro.
Y en el documental se ven muy bien pues esas coladas de lava ya frías, no del todo frías, por otro lado, están calientes. Pero vamos, hay bastante material subacuático filmado por el propio instituto.
Claro, piensa que todas, como decía antes Mario, que Óscar ha sido el cámara subacuático, él es el que ha grabado toda la parte subacuática que se puede grabar mediante buceo, toda la parte de océano profundo pues que se ve en el documental, pues está grabado con vehículos submarinos propios de la institución, que pueden grabar hasta 2.000 metros de profundidad.
¿Y habéis grabado hasta 2.000 metros? ¿Has llegado hasta los 2.000 metros?
Bueno, en concreto, en ocasiones ha llegado casi hasta a esa profundidad. Ahora no sabría decirte si exactamente las imágenes del documental están grabadas a esa profundidad, pero...
O sea, que podríamos decir que sí. El futuro del océano habla del futuro del océano, pero también un poco de sus custodios, ¿no? Y de aquellos que están trabajando todos los días en el instituto, estos investigadores que están todo el día, podríamos decir, en el mar, trabajando, analizando y viendo hacia dónde va todo, ¿no? Podríamos decir un poco que el futuro del océano es eso, ¿no? Es homenaje que plantea unas preguntas.
Totalmente. Creo que además la ONU lo plantea así con el decenio, que el futuro del océano pues pasa por las ciencias oceánicas.
Uh-huh. Sí. Y Mario...
Este es el decenio de las ciencias oceánicas, no el decenio del océano, que es una cosa que también se puntualiza muy bien en el documental, porque no es lo mismo. El decenio del océano sería simplemente una llamada a la conservación, por ejemplo. Pero el decenio de las ciencias oceánicas es para promocionar la ciencia, con todo lo que eso significa en cuanto a presupuestos, facilidades, etcétera. Porque ellos son los que nos van a dar la clave hacia el futuro, no nadie más. Te quería decir una cosa que también a mí me gustó mucho del trabajo con Pablo y con el instituto, cuando hicieron la convocatoria para el proyecto y todo esto, y ya salió para adelante conmigo. hablamos, y creo que eso estaba muy bien, que no fuera un documental sobre el instituto, sino que fuera un documental sobre el océano y qué tiene que decir el instituto sobre eso. Y más concretamente, como era el momento del decenio de las ciencias oceánicas, que era una cosa que Pablo propuso como estructura principal, ¿no?, del documental, ¿qué tiene que decir el instituto sobre estos temas? Más que vamos a hacer un documental sobre el instituto.
Claro.
Que hubiese estado bien, pero yo creo, y en eso estábamos de acuerdo Pablo y yo, que interesa un poco menos al público en general.
Hay que interpelar, ¿no?
Sí, como que si tú haces un documental sobre una institución, le interesa a la gente que conoce a la institución. Pero si haces un documental sobre qué tiene que decir esa institución sobre temas que son de extrema actualidad y de extrema importancia para cualquiera de los mortales, pues ganas como más audiencia, ¿no?, más público. Y yo creo que eso funcionó muy bien.
Y supongo que también después de ver el documental a uno le entran ganas de hacer algo más, ¿no?, por nuestros mares y por nuestras aguas, porque parece a veces que es lo que comentamos, que a veces damos la espalda al mar, ¿no?, y creemos que el océano nunca se va a acabar, ¿no?, que siempre va a seguir dando, que es tan inmenso que nunca se va a ver afectado, pero es así, se está viendo afectado, y con vuestro documental y el trabajo oceanográfico supongo que habrá que verlo, lo tengo que ver, a lo mejor estoy haciendo mucha suposición, pero veremos cuáles son las claves de este futuro, ¿no? Y que la gente se anime un poco a también apoyar y a solidarizarse, ¿no? Porque al final es nuestra vida, es nuestro planeta. He hecho un alegato por si queríais añadir.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Espero lo mismo. Espero que os guste mucho el documental. De momento, eso, los preestrenos que hemos hecho en diferentes ciudades, creo que ha gustado mucho y bueno, de momento pues estamos contentos y deseando que se vaya abriendo el abanico de público al que va llegando.
Además, esperamos este año que se estrene, bueno, en 2023 se estrenará en Televisión Española, entiendo, y después
sí,
en demás plataformas.
No tenemos fechas seguras, sabemos que
no hay fechas cerradas todavía. Bueno, mira, ahora en un rato, por si acaso alguien nos está escuchando y está en Cartagena, pues hoy a las 6 de la tarde lo podrá ver en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática. El 22 de noviembre se podrá ver en Cádiz, el 13 de diciembre en el Acuario de Gijón y el 24 de noviembre en el Centro de Visitantes del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, en Vigo. Y después nos falta por confirmar una fecha que esperamos que sea a mediados de diciembre en Madrid. Y después de eso pues ya estará disponible, lo haremos público en redes sociales y esperamos también que pronto se pueda ver en Televisión Española y en algunas otras plataformas.
Perfecto. Y Mario, ¿seguirás con el mar? ¿Tienes ganas de hacer algo más? Después de haber hecho este documental, ¿quieres seguir un poco mojándote los pies o no?
Estoy mojándome los pies. Acabo de llegar de Puerto Rico y de Florida. Estoy grabando ahora un documental sobre el impacto que están teniendo los eventos extremos del clima, como huracanes y sequías, sobre los manglares y los caribes de la región del Caribe. Pero de hecho, manglares y arrecifes de la región del Caribe, ¿no? Sí. Bueno, entonces nada, hemos estado en México, Panamá, Florida y Puerto Rico. Ahora estoy con la edición. O sea, yo sí he hecho varios programas que tenían que ver con el mar, con el agua, española. También quiero decir que mencionaba Televisión Española, pero en principio se va a ver también, va a estar disponible en Movistar Plus
Vale.
y en Filmin. O sea, que cubrimos, vamos, va a estar muy accesible.
Perfecto. Perfecto, pues muchísimas gracias Pablo y Pablo Lozano, responsable de comunicación del Instituto Oceanográfico Español, Mario Cuesta, documentalista y realizador, muchas gracias por este trabajo, espero que despertéis muchas conciencias y que la gente también se entere del trabajo del Instituto, que es muy necesario. A ver si podemos ver el documental y os damos opción, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros.
Gracias,
cuidaros mucho, salud. Cambrils participa en el nou projecte de Saborea, experiències gastronòmiques amb el sector primari. Es tracta del projecte compartit més ambiciós que s'ha plantejat fins ara en el marc de Saborea Espanya i es podrà portar a terme gràcies a una subvenció de més de 800.000 euros concedida per la Secretaria d'Estat de Turisme. Saborea va néixer el 2009 per fomentar el turisme gastronòmic i està formada per, entre d'altres, l'Associació de Destinos Gastronòmicos, Hosteleria d'Espanya, Eurotoques i Paradores Nacionales, entre molts altres. Saborea es posiciona com la primera plataforma estatal amb vocació internacional destinada a potenciar el turisme i la gastronomia a l'estat espanyol. Per parlar d'aquest projecte que s'ha sortit beneficiant la gent de Cambrils, i Xerida, se l'han portat, tenim avui a la seva regidora de turisme, Yolanda Burgos. Com estem, Yolanda?
Hola, encantada, molt bona tarda a tota l'audiència que ens acompanya i encantada que m'hagueu convidat a gaudir d'una estoneta amb vosaltres.
Home, és que atenció amb Cambrils, eh? Us porteu un projecte molt important per precisament connectar el sector primari amb la gastronomia. A veure, això com li expliquem al públic?
A veure, sí que és cert que és per Saborea Espanya és el projecte més ambiciós que fins ara ha portat a terme. Realment el sector primari dins de la cadena valor del sector gastronòmic forma part d'un, és un actor molt important perquè realment és el que porta, proveeix d'aquests productes que després trobem a taula, els productes de qualitat i tal, però de vegades no se'ls hi dona potser la importància que tenen. I ara, amb aquest projecte, el que se li vol donar és un altre ús al sector primari, més enllà de mer productor, sinó que també volem que també configuri l'oferta de producte i d'experiències gastronòmiques a les destinacions. Això què vol dir? Doncs que també ens ajudaran a dissenyar oferta turística i això, a més de retruc, amb aquest sector també els hi facilitarà poder créixer sosteniblement i aportar-los un altre atractiu doncs, que fins ara potser no en tenien.
A veure, a Cambrils sou una seu de restauració increïble, dos restaurants amb estrella Michelin, em sembla. Vull dir, què més necessiteu? Vull dir, com podreu implementar això? Com anirà més?
A veure, això realment no és un projecte directe que portem Cambrils, sinó que nosaltres som socis fundadors de Saborea Espanya des dels seus inicis i formem part d'ell com a membres. Llavors, a totes les destinacions que formen part de Saborea Espanya ens beneficiem de totes les accions que es desenvoluparan mitjançant aquest projecte. A nosaltres evidentment ens beneficia moltíssim perquè comptem dins del sector primari a la cooperativa i al sector pesquer i per nosaltres li hem de donar un altre valor i han de contribuir molt més dins de posar en valor tot aquest patrimoni gastronòmic del territori.
Però, perdona que potser no ho hagi entès, però torna'm a dir com es conjura el sector primari. Dóna'ns un exemple d'un dels projectes que fareu a Saborea.
Molt bé. Mira, dins de totes les accions que es portaran a terme, d'entrada es capacitarà una miqueta a tots els actors que formen part d'aquesta cadena de valor, perquè conjuntament mitjançant alguns tallers de cocreació aniran dissenyant conjuntament i de forma consensuada quines experiències gastronòmiques podem, en el cas de Cambrils, per exemple, podem impulsar per atraure més turistes o més visitants, vale? O sigui, el sector primari formarà part d'aquesta cocreació d'experiència gastronòmica, no només el sector restauració.
Parles dels pescadors, parles de la gent del mar, parles de...
Perquè també tenen la seva contribució, a la seva visió, que de vegades potser no està en compte, doncs aquesta vegada, amb aquestes accions, sí que es tindran en compte i es cocrearà experiències més enllà del producte, si ara és més enllà una experiència que no pas un producte turístic gastronòmic.
Posem, per exemple, que els restauradors i aquest sector primari i els pescadors es comencen a treballar en aquesta cocreació, no?
Sí.
És a dir, posar en valor, no sé, un moviment ara, el saitó o una altra espècie que tingueu...
O potser una altra, és això, no? De fet, per exemple, fa molts anys la galera era un crustaci minoritari que no se li donava valor fins que es va apostar per posar-lo en relleu i realment, gràcies a aquesta aposta per aquest producte, doncs ara està molt cotitzat i, de fet, al mes de febrer tenim les jornades de la Galera i a Cambrils, que d'altres territoris també han impulsat. Doncs, no sé, doncs, per exemple, el sector pesquer potser vol posar en valor un altre producte o els pagesos un altre producte autòcton que ara és minoritari o tornar a retreure un producte que potser s'ha tornat a conrear. Doncs, no sé, integrar-ho dins l'oferta gastronòmica i donar-li un altre atractiu.
I, per exemple, com començarà això? Ja teniu preparats quines són els primers passos, per on anirà?
Sí, sí, de fet, al igual que qualsevol projecte, primer s'ha de fer una petita diagnosi, una petita gran diagnosi, no? Sobre el que tenim. Llavors, el primer que es faran totes les destinacions que formen part d'aquest projecte és fer o crear un mapa de patrimoni gastronòmic. Això què vol dir? A veure, cada destinació ha de fer una acció d'interiorització per veure quin patrimoni té gastronòmic, quins elements, quins recursos gastronòmics té i altres serveis o ofertes complementaris que s'hi poden afegir a l'hora de crear aquestes experiències gastronòmiques, no només gastronòmicament, no? Sinó altres elements que tingui singulars al territori i que es puguin empacar per poder donar aquestes experiències.
Per exemple, em refereixo a un camp d'un pagès que té pedra seca i que al mateix temps té oli i que vindrà algú a fer potser un plat de romesco o això és molt tarragoní, però em refereixo un plat del que sigui, no? Vull dir, barrejar totes aquestes experiències.
Sí, primer és mirar què tenim per després començar a fer paquets i dissenyar altres experiències que potser ara no en tenim. De fet, les dos de les següents accions que contempla aquest projecte és capacitació a tots aquests actors, tant sector primari com restauració, hostalers, vale? De com crear, com dissenyar experiències, estudiar una miqueta el marc bàsic de com dissenyar, quins elements podem introduir i a partir d'aquí fer aquest taller de cocreació quan tots tinguin una miqueta clar el que significa dissenyar una experiència, un producte turístic en l'àmbit gastronòmic, llavors s'hi podran sentar i...
Perquè ens fem una idea, Saborea neix el 2009. Explica'ns una experiència d'èxit de Saborea en el qual vosaltres podrem veure més o menys el que fareu a Cambrils.
Bueno, és que des de Saborea s'han fet multitud d'activitats. L'any passat a Madrid Fusion el que vam presentar és diferents bloggers i influencers destacats del país. Van fer un sorteig i ara no recordo, m'assembla que van ser tres guanyadors. Aquests tres guanyadors el que es van dedicar és anar a visitar les diferents destinacions turístiques durant un cap de setmana i anar a menjar i als seus blogs, a les seves xarxes socials, doncs opinaven d'aquella destinació i posant en valor tot el referent a la gastronomia.
Llavors és un reforç al turisme, però de caire nacional, no?
Això té una vocació nacional perquè hi ha destinacions gastronòmiques de tot el país, però sempre amb vocació internacional, no nacional. Vocació internacional, per què? Doncs perquè a Espanya s'hi menja molt bé i la veritat que està superben reconegut i pocs països com Espanya tenen aquesta riquesa de gastronomia, de productes que arreu del territori que hi vagis sempre trobes alguna cosa interessant. Llavors, aquesta és l'aposta d'Espanya.
És Cambrils aquest any, no? Podríem dir.
Cambrils, sobretot, gràcies a aquesta participació a Saborea, doncs encara explota més aquesta vessant gastronòmica.
Llavors, entenc que això ho veurem a l'estiu del 2023 o ho veurem
el projecte començarà a novembre 2022 i té un horitzó temporal d'uns 18 mesos, vale? Això acabarà a abril 2024, que és l'àmbit temporal que ens ha posat als fons NEC. Té una durada concreta on s'han de desenvolupar totes les accions del projecte i després s'ha de justificar.
Però a Cambrils teniu, no sé si, 150 restaurants, una cosa així.
És una barbaritat.
Com us posareu d'acord tots plegats? No hi haurà una mica de picabaralla de, oye, què passa?
No, realment...
Perquè sou molts, eh?
No, realment nosaltres... tenim un llistat ja un directori de tots aquests bars, restaurants i tots que ens participen de totes les activitats que fem a nivell de municipi. Juntament, des de Patronat de Turisme fem una sèrie de jornades i des de Promoció Econòmica en fan d'altres i ja els tenim identificats. És simplement fer difusió a aquest projecte i llavors al carro s'hi puja qui vulgui. Vull dir, no és una obligació, però qui vulgui realment, si estimi Cambrils i vol aportar el seu granet de sorra per pujar allò una posició més en el mercat gastronòmic de les destinacions, doncs ho podrà fer.
A més, és interessant perquè esteu apostant per un turisme que no és el turisme d'usar i tirar llego en un dia, no? Sinó un turisme d'anar un cap de setmana, viure l'experiència a les platges, al menjar... És a dir, clar, si esteu atraient aquest turisme internacional és precisament perquè es quedin uns dies.
Sí,
no,
sí,
no,
sí.
Com aquest turisme que estem veient
últimament. Aquest és l'objectiu, no? Que no només vinguin un dia... Però, clar, no només és l'únic visitant de Cambrils, hi ha visitant que és de Reus, de Tarragona, de Lleida, d'Aragó... Vull dir que de vegades sí que et venen per un dia, però a nosaltres, evidentment, el que ens interessa és que facin una estada més o menys llarga i pernoctin, no? Perquè el que interessa al municipi és això, no? Que hi hagi despesa en gastronomia, en comerç i en allotjament.
I no es pot avançar alguna cosa, llavors?
No, perquè és que s'ha de començar a treballar ara ja. Vull dir, ara el que s'ha presentat són tota la fulla de ruta, totes les accions que s'impulsaran, i ara és quan començarà la part de la diagnosi.
Vale.
Llavors, per nosaltres és molt ambiciós i és molt interessant. Una de les accions que també a mi m'agrada molt, no?, és que a cada destinació es concretarà un espai físic que seria com un símil, com un centre d'interpretació gastronòmic, però no ben bé, sinó que sigui la seu d'una mesa gastronòmica que s'impulsarà a cada destinació, on tots aquests actors hi puguin dir la seva i es facin reunions, i allí doncs, aquest espai doncs, també pugui ser com un espai informatiu per fer degustacions, per fer venda...
Que sigui un revulsiu també, no?
O sigui, un centre únic, no? Ara sí que és evident que a Cambrils tenim patronat de turisme, tenim el Centre de Promoció Econòmica, però especialitzat en l'àmbit gastronòmic, no. Llavors, això és el que es vol a cada destinació, crear un espai físic únic i especialitzat en gastronomia, perquè si el visitant o el turista que hi vagi, s'hi vagi, tindrà tota la informació possible del municipi, de la destinació, relativa a
això. És una ambaixada dels restaurants del poble, no?, que no cal una guia, sinó pots en un lloc on t'assessori, on te diguin...
Sí, més enllà d'anar a la pàgina web, i la gent és molt autodidacta avui dia, no? Però si tu vas allí, doncs tindràs tota l'oferta de tot el que pots fer i pots gaudir a nivell gastronòmic al municipi.
Cambrils, esteu a tope, eh? Molt bé. Felicitats per aquesta iniciativa. Una iniciativa, a més, molt intel·ligent. Està molt bé rebre la gent en un centre d'interpretació gastronòmic com és Cambrils. Cambrils s'ho val amb aquesta oferta, amb aquesta oferta, gran oferta de restauració que teniu allà. Yolanda Burgos, se'ns acaba el temps. Moltes gràcies per haver vingut a Arran de Mar i explicar-nos aquesta ambiciosa iniciativa. Quan comenci el festival aquest, ens aviseu,
I tant, sobretot.
Anirem allà a fer una Arran de Mar.
Molt bé.
Moltes gràcies,
Yolanda. Moltes gràcies a vosaltres.
Salut.
Adéu, bona tarda.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
But you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Got forsaken right to be loved, love, 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 love.
my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up.
Radio La Scala.
La Xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.